Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. No sé si us heu preguntat mai quin és el secret dels negocis musicals per mantenir-se en primera línia al llarg del temps sense perdre pistonada. Doncs avui ens fixem en un exemple molt concret de Sabadell, Ten Produccions. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs estem a l'estudi en companyia del Toni Ten, que és músic i productor musical. Gràcies per venir connectats, Toni.
Hola, bona tarda.
A veure, ets pianista, encara que la música és la base de l'activitat professional que desenvolupes. Tens... no sé si li puc dir una criatura empresarial, que és Ten Produccions. Explica'ns.
Doncs sí, jo de petit em van apuntar a estudiar piano i per això sóc pianista, i l'empresa que dius, que és una empresa petita i familiar, no per petita no vol dir que sigui gran amb il·lusions, perquè sempre amb el Chasqui i amb l'equip que hem tingut, tant amb el Jordi i altra gent que ha passat per allà, doncs sempre hem treballat amb molta il·lusió. I bé, i intentem, doncs, en aquesta empresa, que estem en un sector molt complicat i que constantment està evolucionant i està canviant, doncs estem buscant el nostre lloc. El nostre lloc, i això és una batalla diària que tenim, però que penso que, bueno, de moment ens n'estem en sortint.
Dius familiar, sí. I de fet hi ha el teu germà, no? Clar, que és una cosa que dius, home, aquí ens hi va clavat,
sí.
Però deies que els somnis no són petits i les produccions que porteu fetes tampoc, perquè déu-n'hi-do, heu tingut a casa figures d'abast mundial.
Sí. Jo crec que ha d'haver-hi la sort, però a part de la sort també ha d'haver-hi el treball, la constància, i permeten que hi afegeixi una miqueta de talent, en aquest sentit, no? Perquè hi ha molta gent, doncs, que també disfruta d'això, i nosaltres, doncs, mira, ens han escollit per estar, doncs, a primera línia de batalla en aquest país, no només aquí a Catalunya, sinó també al territori espanyol, per fer programes d'abast nacional. I bé, jo el que et dic, i és una batalla que continua cada dia, és el que diem, nosaltres cada setmana ens examinem.
Escolta'm, quan parlem de la producció musical, quines tasques ens hem d'imaginar? Què és el arranjaments? En què consisteix?
Mira, la producció musical és allò que en aquell moment no existeix, que és una cançó, doncs, que en aquest moment està en una maqueta, doncs fer-la realitat, és a dir, fer els arranjaments que tu creus convenient, avisar les persones adequades, perquè, per exemple, si tu dius aquest inici, aquesta introducció, hi haurà una trompeta, doncs avisar el trompetista adequat per aquest tipus d'arranjament, és controlar una miqueta tot el procés, és a dir, els arranjaments, la sonoritat que té, les mescles, que és molt important, i la masterització, que és la part ja final de tot el projecte. És una miqueta el director de la pel·lícula en cine, el que faria en cine el director, aquest és el productor musical.
Això entenc que vol dir que has de saber què vols i has de saber també qui t'ho pot fer.
Exacte. A nosaltres la gran sort és que al ser músics, normalment les produccions les fem nosaltres mateixos. No hem de subcontractar a ningú. Però bé, si arriba algun estil, doncs, que és una mica empaliagut, per exemple el tema del jazz, jo no el controlo. I ens arriba un treball, doncs, concret de jazz, doncs sí que potser hem d'avisar amb una persona, doncs, que ho sàpiga i ho domini força bé. Que això ens ha passat alguna vegada, ens ha passat, però bueno, no passa res. A mi també m'han demanat, també per col·laborar amb produccions d'altres productors, doncs per fer una altra feina, doncs el meu tocar el piano i prou.
Ahà. Com va començar tot plegat?
El que és l'empresa, Ten Produccions... Jo abans era cantant, als anys 80, inclús vaig arribar a fer dos discos amb el grup que es deia Toni Ten i Amics, i a partir d'aquí vam aconseguir, venent una furgoneta que teníem, vam poder pagar un petit aparell de quatre pistes, que era un caset, que es gravava en caset, i allà es podien fer petites i limitades maquetes. I a partir d'aquí, doncs, la cosa, bueno, va anar creixent molt a poc a poc, molt a poc a poc. Vam passar per diferents sectors. Ja dic, un de que ens va curtir molt, per exemple, va ser el que abans en deien la sèrie barata, el que ara en diríem low cost. Abans, si recordeu, els casets aquells que hi havia als expositors de les benzineres, hi havia uns casets que deia 195 pessetes, un... No? Doncs d'això en vam fer molts, i durant bastants anys. Això ens va permetre, doncs, bueno, Avui dia hi ha escoles de producció musical, abans no n'hi havien. No? Doncs allò que dius, a base d'hores, hores, parlar sobretot amb els artistes, conèixer com funciona la feina, doncs vam aconseguir fer passos endavant fins que, bueno, ens hem situat i ara estem, sobretot, treballant molt per programes de televisió.
Sí, fes-nos una mica 5 cèntims d'això, no? Perquè pràcticament amb totes les principals cadenes de l'Estat teniu alguna cosa entre mans, no?
Mira, vam tenir la gran sort de poder començar a treballar amb Jazz Music ja fa més de 20 anys. Jazz Music era la productora que tenien els ex de la Trinca, el Mainat, el Toni Cruz i l'Àngel. Aleshores, vam començar amb ells, amb un programa que es deia Lluvia d'Estrelles, que presentava Albertín Osborne. Érem una miqueta com els suplents dels productors que hi havien en aquell moment. I a partir d'aquí ja va venir Operación Triunfo i aquí ja vam agafar un altre rol. Ens van donar més responsabilitats i, bueno, i a partir d'aquí doncs hem anat fent quasi tots els programes musicals que ha fet Jazz Music, com en el seu moment va ser, bueno, totes les edicions d'Operación Triunfo, totes les edicions del Tocar Me Suena, en fi, tots aquests, i bueno, podria dir el número 1 i aquestes coses, la mejor canción de tu vida, és que n'hi ha molts de programes d'aquests que s'han fet i que hem tingut la gran sort de participar-hi.
També coses d'Eurovisió, no?
Sí, correcte. Hem fet també la producció musical de 7 o 8 artistes que han anat a Eurovisió. Sí, sí, a més les vam fer seguides. Vam estar de sort. Vam començar amb el David Civera, que va ser el primer. Després vam continuar amb la Rosa López, que era l'artista que va guanyar Operación Triunfo, en la qual érem també els autors de la cançó, cosa que ens va permetre poder viatjar a Tallinn. I després, a partir d'aquí, també vam fer la Bet, i bueno, fins a 7 o 8 persones.
Sí, sí. I hi ha un, no sé si dir-li producte o una línia que li teniu una estima, no sé si dir-li especial, per tota la vessant social que comporta també, que és quan us poseu amb el disc de la Marató.
Correcte. És un disc molt especial, molt, que realment és un disc de veritat que es fa amb el cor. Perquè a tothom li agrada que allò que fa doncs, tingui repercussió i que la gent en parli i sobretot es visualitzi, no? I el disc ho és. I no oblidem que ens permet treballar amb artistes que d'una altra manera seria impossible treballar. He tingut la gran sort de produir artistes que jo mateix havia admirat, no? Per exemple, el cas de l'Anna Belén, que jo era un fan de l'Anna Belén en el seu temps, i fa potser 3 o 4 anys em van assignar per fer-li la producció, i això vol dir que has d'anar, desplaçar-te allà on està ella, en aquest cas estava a Madrid, dirigir-la, dir-li com vols la cançó, com ho has de fer, quan en el fons estàs pensant, però què t'he de dir ara tu? Com ho has de fer? Quan tu m'has emocionat amb algunes de les teves cançons, que t'he d'explicar, jo no. Però sí, sí, has de saber posar-te aquella cortina, saps, a davant, aquella pantalla, i dir-li exactament el que vols, com ho ha de fer, i endavant. És un disc que cada any, la veritat, quan l'acabem, ja espero la següent edició.
I això que dius, precisament, clar, el tema de les versions sempre em genera molta inquietud perquè penso, mira, si tu crees una cançó, doncs bé, coincideix amb la idea que tenies, més o menys, acaba sortint una cosa que no té una comparativa, però quan vas a fer una versió, ja d'entrada, ja hi ha algú que se la va inventar abans. I a partir d'aquí, clar, com et planteges aquest esforç de dir, a veure, això no pot sonar igual, perquè si no, no té cap gràcia, però tampoc te'n pots anar a una banda irreconeixible, perquè llavors ja no serà una versió. Com planteges aquest treball?
Bé, aquí estem molt en contacte, evidentment, amb el director del disc, que és un sabadellenc, que és l'Àngel Lacalle, que ell una miqueta exposa les idees que té. Ell no és músic, però sí que té molta visió de les coses. I ell pregunta, tu creus que aquesta versió la podríem fer de tal manera? Després tu, com a expert, doncs que ets del tema, entre cometes, sempre això d'expert, doncs l'has d'aconsellar, és a dir, jo crec que sí que podem anar per aquí o no. Després, quan ja tens la idea i t'assignen, perquè el disc de la Marató és un disc de cançons, no d'artistes, de cançons. Després, quan ja tens la cançó, tu has de parlar amb l'artista i negociar amb ell el tipus d'arranjament, no? Dir-li, mira, jo tinc pensat això, com ho sents? I normalment et diuen, envia'm una maqueta, així virtual, no? Perquè jo pugui escoltar una miqueta per on pot anar la cosa i et diré si m'agrada o no. I després, a partir d'aquí, anem parlant. Anem parlant i si s'encamina bé, doncs, escolta, fantàstic. I si no li agrada, diu, no, és que jo m'imaginava alguna altra cosa. Bueno, si a tu també t'agrada aquesta altra cosa, jo no, sóc dels que sempre penso que l'important és l'artista, el productor està per fer realitat aquell projecte, no? I l'artista, que és el que ha de defensar després el producte davant de tothom, és el que ha d'estar content, perquè si no, malament.
Clar, però suposo que també aquí has de col·laborar amb tot el ventall de personatges que et pots trobar, no? No sé, tinc al cap, per exemple, una persona com el Serrat, sempre diuen que dedica les hores que faci falta tot, que ho pot intentar cantar tot, i en canvi a l'altre extrem heu tingut famosos d'aquests que precisament cantant no és que se'ls donés massa bé, no? I allà els heu hagut de dir, escolta'm, aquesta cançó ha de sortir sí o sí.
Bueno, cada artista és un món diferent, eh? Tothom treballa a la seva manera i l'únic que has de fer és, sobretot, tenir la mentalitat oberta, saber qui tens a davant i entendre què és el que vol. I aquí de vegades hi ha aquell problema, no? Perquè de vegades, et soc sincer, ens hem trobat, bueno, això es diu, no? Que a vegades hi ha productors que volen ser més importants que l'artista. I nosaltres això no ho hem volgut ser mai. L'artista ha de quedar ell satisfet. No? O sigui que, bueno, cada vegada has de torejar molt que tens. Nosaltres hem tingut des de gent que canta molt bé, fantàsticament bé, fins gent que inclús, gent que són coneguts, no? Que dius, ostres, allò que penses, no? No sé com has arribat aquí, perquè potser has tret en el seu moment una cançó o dues que han enganxat, però l'essència, doncs, és molt limitada, potser, com a cantant.
Escolta'm, tornada de tocar a Me Suena, què ens en pots dir? O quines sensacions tens de com es viu? Avui que la gent ens escolta el dilluns, però això es va estrenar el divendres, sí. Com s'ho posa el cos quan passa una cosa d'aquestes?
Bueno, estem molt atents i el programa l'hem de seguir, perquè és la manera de veure també els artistes com van evolucionant i bé, sempre l'endemà, el dissabte al matí, diguem-ne, l'endemà del programa, sempre ho comentem, no? Ostres, vas veure aquell que va fer, vas veure aquell altre, i bé, és un repte d'aquells que en part fa por, no? Perquè ho miren molta gent, ho miren entre 2 milions i mig de persones, més o menys, cada programa, no? I després tu tens el pes de la responsabilitat de producció, després dius, clar, ho has de fer bé, no? I ara, precisament, aprofito per dir-te perquè divendres es va donar un fet que no s'havia donat mai amb nosaltres, no? I és que en una mateixa nit estem fent 2 programes al mateix temps.
Ostres!
Perquè també portem la producció musical d'Eufòria.
Clar.
I portem la producció musical del Tocar-me Suena. Això no havia passat mai. No havia passat mai.
O sigui, passi el que passi, el Cer, els Ten guanyen, eh?
Bueno, és curiós perquè, bueno, és una coincidència. Sí que havíem estat al mateix temps en diferents cadenes, però en diferents dies, no? A la mateixa hora i al mateix dia no havia passat mai.
Que bo. Ara que parlem de sidrals, dels que hi ha hagut als carrers de Sabadell, potser alguns dels més forts ha sigut quan heu portat figures d'aquestes de talla mundial que han vingut cap als estudis, no?
Sí. Sí, jo recordo, sobretot ara fa 20 anys, la primera edició d'Operación Triunfo, que allò va ser un esclat, un boom que penso que s'amarà a les mans, o sigui, ningú pensava que allò arribaria tan munt. Doncs, bueno, a nosaltres, a part de que ens anaven enviant els expulsats de l'acadèmia, ens els anaven enviant a nosaltres, un cop acabat el programa, ens portaven a l'autocar i ens portaven els 16. Tots, des del David Bisbal, passant per la Xenoa i acabant pel Juan Camus. Tots en aquí, esclar, hi havia realment, pensa que els estudis tenim allà mateix 4 escoles. Estem voltats de 4 escoles. I esclar, va començar a córrer la veu de que venien, que els havien vist, i esclar. I jo recordo arribar a les 8 del matí a l'estudi, que ja hi havia gent al carrer, i em preguntaven, qui ve avui? No, aquí ve avui, ostres.
Sí. Què t'haig de dir, no? Sí, escolta, sí. I en un context d'aquesta feina tan exigent, amb aquest tipus de figures, hi ha espai per trobar una mica d'amistat? Es dona el cas?
Amb els artistes, sí. Sí. De fet, jo mantinc una bona amistat amb diversos d'aquests artistes, encara, perquè jo penso que és el tracte que els hi donem. Tant el Xesc i jo som molt planers, i no ho diem nosaltres, ho diuen ells, i quan ho diuen ells és perquè alguna cosa, no? I és que quan venen tothom diu que se senten com si estiguessin a casa seva, no demanem fotos ni autògrafos i aquestes coses que no, inclús de vegades són ells els que ens diuen, ei, vinga, que ens fem una foto, no? I quan els hi dones veritat, doncs la gent ho accepta i ho valora. i hem mantingut bones amistats, eh? De fet, mira, jo amb la Rosa López cada 15 dies o cada 3 setmanes per una cosa o per l'altra sempre ens truquem, sempre, bueno, perquè necessita potser alguna cosa o sempre, i tenim converses i ens enviem àudios i coses, vull dir que anem mantenint una bona amistat.
Que bo. Mira, precisament la Rosa López va participar a Operación Triunfo i aquests programes sempre donen per parlar una mica del sector, de l'evolució de la música. Jo per acabat vull demanar: com veus tu el moment de la música? Perquè sempre aquestes coses, que si ho veuen pejorativament, que si crisi... Tu quina anàlisi en fas?
A veure, nosaltres, com que estem fent el dia a dia, veiem una miqueta per on van les coses. Sí que hi ha coses que penso que no hi ha vuelta atrás, que en diu, no? Ja no es poden canviar, i són que la gent doncs ja no paga per escoltar música. És a dir, no vaig a comprar-me un disc, perquè si ho puc escoltar tranquil·lament a Spotify o a YouTube, puc fer-ho, no? Aleshores, esclar, pensa que els productors, els autors que tenim el nostre royalty, esclar, això ens ha desaparegut. Després, la cosa ha quedat reduïda més a les actuacions dels artistes, viuen bàsicament de les seves actuacions, i dels drets d'autor que pugui generar les seves actuacions. Bueno, ara, per exemple, també hi ha altres coses, no? Com són les sèries de televisió, que n'hi ha molts canals d'entreteniment d'aquests que realment es gasta molta música. Però, bueno, ja et dic, nosaltres encara estem lluitant, eh? Vam començar a lluitar el 88 i estem al 23, imagina't els anys que portem, i encara no diem, ja ho tenim, no. Vull dir, la lluita continua i fins que puguem.
Toni Ten, gràcies per venir connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Ja ho veieu, eh? Vingui la figura que vingui, aquí s'ha de lluitar cada dia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.